21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Què tal? Com esteu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, 9 i 5 minuts, arrencam aquest programa que ja sabeu que vos acompanya cada dematí, dissabtes de 9 a 11 i diumenges de 9 a 12. Avui carregats de temes, no només avui, sinó també durant tot el cap de setmana. Ja sabeu que volem que participeu, que mos envieu, si voleu, missatges de WhatsApp. Mos podeu escriure, mos podeu enviar àudios, mos podeu demanar, jo que sé... No heu vengut en aquesta fira, no heu parlat d'aquesta fira, idò, també ho tindrem en compte. Aquesta setmana, la veritat és que han passat moltes coses i, sobretot, tothom pendent d'aquesta crisi de l'antivirus, no? No se'n parla de res més, que esperem que tot quedi en un ensurt i en un moment delicat de salut, però nosaltres venim aquí a entretenir. De totes formes, sí que és vera que demà ja vos he vist que en parlarem, però en parlarem des d'un altre punt de vista, perquè demà de matí, en aquesta hora, tindrem a una persona que, perquè vos faceu una idea, coneix a tres de ses espanyols, val? Dels espanyols que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, que està arribant a les Illes Canàries. Per tant, se coneixen perquè és ornitòleg i molts d'ells són aficionats i se dediquen a la ornitologia, com va informar també IB3 aquesta casa recentment. Idò, tindrem aquí una persona que coneix tres persones que estan en aquest vaixell. De fet, ell no hi va anar en aquest creuer de 39 dies... perquè no li feia ganes estar a un barco, un vaixell, durant tant de temps. Idò, el tindrem en aquesta taula i parlarem de l'antivirus i també tindreu la veu del carrer que opinarà damunt aquest tema. Jo he sortit per demanar-vos damunt aquest tema. Això és un tema d'actualitat i no mos podem oblidar que també és important. El control tècnic avui, Luis Menéndez, que ha tornat de vacances. Com estàs? Basta que diguis ben bescap, sí? Amb ganes de fer aquí cucabeles. En jo, durant dues hores, demà estarà en jo tres horetes. I mireu, què tenim per avui? Idò, tindrem entreteniment, parlarem de la Fira del Col·leccionista, també tindrem en David Arraez, tindrem en Teresa Ramos. I per començar el programa, parlarem de la comoditat de pagar amb el mòbil, que també multiplica els riscos, i és que tot ho pagam amb el mòbil, amb targetes... No utilitzant massa el cash. També parlarem d'un altre tema que vos interessa, i són els dubtes sobre possibles abusos en factures energètiques. Sabeu el que pagau en factures energètiques? I de tot això i molt més, també parlarem de la Fira Medieval d'Eivissa, moltíssimes coses aquí a La Gran Vida. Teniu aquest número de WhatsApp per si voleu opinar i voleu dir qualsevol cosa.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Ara sí, vinga, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Nou i vuit minuts, començam aquí La Gran Vida amb un tema que vos interessa a tots. Vinga, si estàu berenant, heu d'estar molt pendents d'aquesta història. Pagar amb el mòbil, amb un rellotge intel·ligent o a través de terminals connectats ja forma part del nostre dia a dia, de la nostra rutina diària, i moltes vegades, com que ja estem acostumats, no hi pensam. Pagam a hotels, restaurants, aparcaments, pagam a través de màquines de vending, punts de recàrrega de vehicles elèctrics o sistemes de transports. Tots aquests funcionen avui gràcies a infraestructures digitals que estan permanentment connectades. Clar, què passa? Que és una revolució que també està ampliant la superfície d'atac per als ciberdelinqüents. Segons Mastercard, les pèrdues globals per frau digital podrien arribar als 362.000 milions de dòlars, que en euro seria un poc en més, no? O un poc en manco, ara no ho sé, però són 362.000 milions de dòlars el 2028. Això són les pèrdues globals que podrien tenir, segons Mastercard. Idò, per entendre com afecta aquesta nova realitat, tant a empreses com a consumidors, i fins a quin punt els territoris tan digitalitzats i turístics com les Illes Balears, per exemple, poden estar exposats, avui en volem parlar amb experts i sobretot en ciberseguretat. Nosaltres ho farem amb Natàlia Maroto. Natàlia Maroto és experta en ciberseguretat a l'empresa ITCM Solutions. I ja la podem saludar. Natàlia, molt bon dia, com estàs?
Muy buen día, muchas gracias por invitarme, muchas gracias.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres amb un tema d'interès, és un tema d'actualitat i que mos afecta en el dia a dia. O sigui, mos afecta avui, però mos afectarà demà i la setmana que ve. I la veritat és que cada vegada pagam més de manera digital. Què està canviant exactament en el món dels pagaments digitals, Natàlia?
Pues aquí tenemos que hablar de la conducta social, como bien dices, ¿no? La gente ya no va con efectivo, ya dejamos rastro de todo lo que pagamos. Y aquí hay una estrategia muy buena del ciberdelincuente, que es el pago de los Bizum. Y que me gusta mucho porque la plataforma de Bizum te envía el mismo mensaje cuando tú pagas que cuando recibes dinero, ¿vale? Y aquí es donde está la confusión, ¿no? Y entonces la gente no suele leer el mensaje, le da el aceptar y en realidad está autorizando una transferencia.
Ay.
Entonces este es el caso más crítico que hay y es por la confusión que da el mismo mensaje de Bizum, ¿vale? Entonces importante aquí, leamos bien el mensaje, ¿sí? El segundo caso así muy grande que tú dices, que es verdad, es el tema del contactless, ¿vale? Mm-hmm. Hay aparatitos que puede llevar una persona andando por la calle, acercar a tu móvil y si tu móvil no está bloqueado, tú haces un pago sin saberlo, ¿vale? Entonces, es muy importante esto de los móviles con PIN, los bloqueos biométricos, ¿vale? Y con esto evitamos el segundo caso, ¿no? Y el tercero es el de los QR que tú contabas, ¿no? Voy a recargar el coche eléctrico, voy a hacer el pago del billete, ya está, ¿no? Hay un caso en Valencia que fue muy conocido en el año 2024, que en los parquímetros, cuando nos multaban en los coches, en lugar de coger y verificar el QR de la multa, la gente entraba y pagaba y resulta que le habían suplantado el QR de la multa de tráfico y en realidad le pagabas a un ciberdelincuente, ¿vale? Sí. Con lo cual después la multa te llegaba por 5 veces porque tú no habías pagado en plazo.
Ya,
¿vale?
Ya.
O sea que esto es el día a día.
És a dir, jo ara tinc els mòbils a mà i tothom pot fer aquest exercici molt pràctic. Aneu en el vostre compte, alerta on el posau ara, no sé, cosa que vos cobrin, però ben que dir, ara que tenim un mòbil obert. I jo tinc, per exemple, pago Bizum Ismael. Molt bé. Això és un pagament que jo he fet. Si el pagament me l'haguessin fet jo, posaria el mateix?
Claro, el tema es que el mensaje de Bizum es una notificación. Y si yo no leo bien, puede decir envía dinero o recibe. ¿Vale?
Claro.
Y es solo una palabra.
Quan pagam amb el mòbil, quin és avui en dia el risc més habitual? Més enllà de que te'n vas a comprar i a vegades te demanen el número de mòbil i el dius en veu alta, a tota la tenda, val? Perquè que això és una altra història, però bé. El pagament, el risc més habitual quan pagam amb mòbil és aquest, que pot quedar l'aplicació oberta i te poden fer un cobro inesperat?
Sí, exacto. El riesgo mayor és el nivel, la capa de seguridad que tengamos con nuestro móvil, ¿no? Entonces, por eso es que en ciberseguridad decimos, bueno, a ver, a la gente no le gusta mucho, pero es verdad que el control de acceso al móvil biométrico, es decir, que yo ponga mi Face ID, que me lean los ojos, la huella dactilar, es la capa más segura, ¿verdad? Luego hay personas que en función de llevo determinadas gafas y entonces ya no me coge bien el reconocimiento facial o mi huella porque soy muy mayor y he trabajado, ¿no?, en obras y tal y tengo los dedos más gastados y entonces tal vez no me lee correctamente. Tienen capas. Pues allí es cuando es tan importante tener un PIN robusto, ¿no? Una manera de acceso al móvil de desbloqueo que no sea 1111, ¿vale? Ahí és on entra la seguretat.
Sí, no poseu dates de naixement i aquestes coses. En qualsevol cas, des d'ITCM Solutions, què s'està fent feina? Perquè, clar, sabem que mos pot passar, però la gent diu, val, i les persones que se dediquen a la ciberseguretat, què estan fent perquè nosaltres tinguem més seguretat? També supos que feis feina en bancs, no ho sé, però ara mateix, quin és l'escenari que tenim per davant en aquest sentit?
Muy bien. La principal herramienta o feina que tenemos por delante es la concienciación. Por eso la semana pasada viajamos a Menorca, a PYME de Menorca, para hablar con los empresarios de qué medidas tienen que tener, sobre todo porque son medidas de cambios de hábitos, de coste económico cero, pero de cambio cultural muy serio, ¿no? Entonces, los pasos son de valientes, digo yo, ¿no? Cambios tan sencillos que los venimos hablando hace muchísimos años, como me pongo de pie, dejo el equipo y lo dejo bloqueado, esto lo hace menos del 15% de la población española, ¿vale? Y esto no tiene un coste, ¿verdad? Luego el tema de autorizar los pagos, la suplantación de la voz con una IA, ahora es gratuita, hay aplicaciones en las cuales me permiten grabar 30 segundos la voz de alguien y hacer que esta persona diga otro mensaje totalmente distinto al que ha dicho. Y esto es gratuito. Entonces el ciberdelincuente, simular la voz para autorizar un pago de un CEO o de un dueño de una tienda, es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Entonces, tener una palabra clave, un código, si voy a pagar, te llamo al móvil y tú me has de decir, cuando yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con que haga el pago a tal proveedor por 3.000 euros? Tú me has de responder, sí, estoy de acuerdo, disculpa, es que voy a pasar ahora por la frutería. Pero sí, hace el pago. Y la palabra clave era frutería. Entonces, de esa manera yo sé que realmente esta persona me está autorizando el pago, porque si no, corro el riesgo de que la IA haya jugado en contra mía, me hayan grabado en un reel que he hecho, me hayan grabado en una conferencia y entonces la IA diga si hace el pago, ¿vale?
I doncs mira, Natàlia, justament amb això que comentes, per posar un context, Taylor Swift aquesta mateixa setmana acaba de decidir acaba de protegir legalment la seva veu perquè és una figura pública, per controlar que ningú pugui agafar la seva veu i pugui suplantar la seva veu per qualsevol estafa piramidal, qualsevol història, no?, que pugui haver
bueno, lo que le pasó a Rafa. Per exemple. Lo que pasó a Rafa Nadal es esto. Rafa Nadal tuvo que salir en todos los medios diciendo, perdonen, cuando yo hablo en público, hablo simplemente de tenis o hablo de mi experiencia o lo que hace la fundación, yo no estoy recomendando de ninguna manera que las personas hagan inversiones. Y sin embargo, personas de pie en Mallorca que le conocen y tal, han visto el reel por Instagram, hombre, si Rafa sale a decir esto, pongo todos mis ahorros. Y después Rafa encontrarse estas personas por la calle y decir, perdona, yo nunca he hecho esto. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacerlo? Y teniendo mi confianza y conociéndome, ¿cómo se te ha ocurrido que yo voy a hacer algo tan distinto, no? Hay que apelar al sentido común aquí. Y me sabe mal, pero la gente, vamos tan rápido, que no reflexionamos. La ciberseguridad tarda 21 segundos en evitar un ciberataque. Solo 21 segundos, que es nuestra reflexión.
Natàlia, les pymes i els negocis turístics estan preparats per adaptar-se en aquestes noves exigències?
Te diría que muchas cosas sí, y el ciudadano es el gran eslabón que da este acceso. Por ejemplo, yo no sé si si los que nos escuchan conocen el DNI electrónico que tenemos en el móvil. La policía, para protegernos a que ya no demos el DNI y nos escanee y no pueda servir por una estafa que nos hagan, ha creado una app. Muy bien. Este DNI electrónico te permite solo dar los datos que necesitas para la transacción. Ya no das todos los datos. Claro. Ya no importa dar los datos de tu madre y tu padre, no importa dar cuál fue el centro que expidió tu DNI, ¿no? Entonces, en función de a dónde voy, vale, pues el uso que tiene ahora es muy bajo. Si exigimos esto, como exigen las compañías aéreas ahora el DNI electrónico, pues ya tendríamos protegidos el tema de hostelería, restauración, ¿no? Todo esto.
Hotels, rentacars, comerços de...
Exacto.
Els comerços són objectius especialment sensibles? Són aquests?
Sí. Sí, porque son transacciones que no miramos, nos lo pasamos bien y pagamos rápido la comida, ¿no? Poca gente usa efectivo hoy en día, o sea que no hay una cultura, ni leemos la cuenta muchas veces, muchas veces. No, o pagamos con un QR, se paga con un QR y no se lee la extensión del QR, con lo cual en lugar de pagar ese comercio, le estamos pagando a un ciberdelincuente. Esto hubo muchísimos casos de cafeterías en la época del COVID. No sé si tú te acuerdas que no habían cartas y que entonces te ponían un QR para que hicieras el pago. Pues la gente no verificaba que ese QR fuera destinado a ese bar. Bueno, esto es muy común. Es simplemente cambiarte el QR. Los comercios han de estar muy alerta que ese QR que tienen pegado no se suplante. De ahí que los QR muchas veces se hacen en tablas de madera. No sé si lo habrás visto, en tablas de madera, en tablas de metal,
Correcto.
Y no son pegatinas. Sí. ¿Por qué? Porque esto es mucho más difícil que un ciberdelincuente nos lo pueda cambiar, ¿no?
Ah, o sigui que hi ha una idea darrere d'això, no? Més enllà de que sigui més guapo o més... Jo pensava que
o
ho feia...
O més ecològic o sostenible.
Clar, jo anava per aquí. O sigui que és més segur, també.
Exactamente, es mucho más seguro. Es mucho más seguro.
I doncs, Natàlia, no sé si tu saps el que pagues d'electricitat, que això és una altra història, que ara en parlarem, de la factura elèctrica, no? Sí, dels abusos en les factures elèctriques. També en volen parlar, que això també és una cosa que preocupa en el dia a dia. Un darrer apunt, Natàlia, perquè la gent se quedi una mica més tranquil·la. Vosaltres, com a empresa de ciberseguretat i TCM Solucions, què proposeu perquè la gent estigui més tranquil·la a partir d'ara o en els pròxims anys?
Mira, si eres empresa, la mejor manera de evitar un pago erróneo de un proveedor para que no te suplante un ciberdelincuente tu factura es que tengas un certificado digital en tu cuenta de correo electrónico. Esto es lo primero. Lo segundo es que si tú das un servicio de pago por Bizum o por QR, lo que hemos dicho, ¿no? Usar maneras de que las personas verifiquen a quién hacen el pago, ¿no? Y luego siempre aclarar que tú eres una empresa segura, con lo cual tú no vas a pedir datos de tu cliente que tú ya tienes registrado, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, o pedir que algo que la gente no suele usar, ¿no? Usamos el teléfono móvil el 90% para aplicaciones y el 10% para llamar por teléfono. Bueno, volvamos a llamar por teléfono a ese teléfono de confianza para verificar que el pago nos lo pide esta persona, ¿vale? Esto es la manera más fácil. Desde ITCM Solutions nosotros tenemos como soluciones desde cómo navegan las empresas, que son soluciones muy económicas, gestores de contraseñas, accesos con doble factor de autentificación, ¿no? Esto cómo hace el banco. Voy a hacer una transferencia y que me llegue un SMS o que me llevo un push-up para verificar ese pago, ¿no? Y tener un código. Este tipo de soluciones que cualquier autónomo puede cogerlas y cuidamos a ese cliente con el que trabajamos, ¿no? Que es lo más importante.
I de Natàlia Moroto, jo, per la meva part, un darrer apunt, que és que el Bizum s'ha de fer tot d'una. No espereu. O sigui, l'heu de fer tot d'una. Primer, perquè una persona que ja ha pagat. I segon, clar, perquè no vos aixecau de la taula, i a més, perquè si el feis de seguida, podeu demanar, ah, m'has fet el bítum, he rebut un bítum, has estat tu, i ja està, i queda verificat al momento entre persones, i no hem d'anar sempre pendents del que mos digui una pantalla.
Natalia, i una paraula clave.
Sí.
Importante, ¿eh? Y una palabra clave cuando verifiquemos ese pago.
Correcto. Muchas gracias, Natalia.
A ti.
Gracias.
A ti, a ti. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de semana.
Igualmente.
Estaré detrás de ti. Mírame detrás de ti. Y suenan solamente con una intención. Que te abracen cuando no me encuentres, como si pudiera. Que mi vida entregas por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo, por si el miedo encuentra tu imaginación, quiero prometerte ahora que mi viento no ver otra dirección y que nunca estarás sola y suenan mis latidos en tu corazón. Estaré detrás de ti, mírame detrás de ti y suenan solamente con una intención, abrazarte por si no me sientes, como si pudieras verme por el mar que a mi vida por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo, y yo te seguiré. Quiero esperarte siempre, siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo. Y suenan mis latidos en tu corazón, estaré dentro de ti. Yo te seguiré. Sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo, yo te seguiré.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Com vos deia, hi ha un tema que està generant cada vegada més dubtes entre consumidors i experts del sector energètic i són les possibles pràctiques abusives vinculades a les factures del llum i del gas. Sabeu que pagueu? Perquè a vegades no és fàcil, no? I a vegades fins i tot, com que les factures no són exactament iguals, a vegades mos qüestionam si mos estan... si són desproporcionades, si mos penalitzen, jo que sé, per qualsevol història, sobretot que hi ha, a vegades hi ha increments de preus que són poc transparents. Hi ha empreses que haurien operat com a comercialitzadores sense ser-ho oficialment. Segur que heu rebut també cridades, no? Telefonades perquè te canvis d'empresa i a vegades no sabem si són telefonades reals i qui hi ha darrere. I per analitzar tot això, aquest impacte legal, no? I econòmic d'aquestes pràctiques, volem parlar amb Jaume Romero. Ell és el CEO de Roexo Amics Gabinet Pericial, es troben a Barcelona, i és que volen saber per què les factures energètiques continuen sent una de les principals preocupacions de moltes famílies. Jaume Romero, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí de bon dematí, 9 i 28 minuts en directe. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A veure, per començar, en els darrers anys heu detectat un augment de reclamacions relacionades amb factures energètiques?
Sí, la veritat és que sí. És un tema complicat perquè hi ha molta desconeixença d'aquest sector i d'aquesta normativa, però sempre n'hi ha i podem assegurar que des de que es va liberalitzar el mercat a l'any 2000, les comercialitzadores de mercat lliure fan el que volen, en molts casos. Hi ha altres que ho fan bé, però en molts casos sí que facturen malament. Mm-hmm.
Quins són aquests abusos o irregularitats que apareixen amb més freqüència en els casos que reviseu?
Bueno, el que més ens trobem són increments de costos regulats. La factura elèctrica, pràcticament tots els conceptes de la factura elèctrica són costos que estan regulats. Són impostos, són càrrecs de sistema, peatges d'accés... Tot això està regulat per govern o per la CNMC. Les comercialitzadores elèctriques, moltes... aprofitant la desconeixença del consumidor, petit o gran, és igual.
Sí, sí.
Aquí estem parlant de particulars, empreses, comitat de propietaris, tot afectat. Com hi ha molta desconeixença en aquest sector, el que fan és incrementar aquests preus i la gent no sap què és el que passa. Això, el preu de la potència, perquè m'expliqui una mica millor, és una cosa que si tu tens una tarifa 2.0, per exemple, i el teu company té una altra, heu de pagar el mateix preu.
Mm-hmm. Clar, per passa això, no?, que els consumidors no entenem les factures, no s'entenen. Vosaltres, quins elements recomaneu revisar primer per detectar possibles anomalies?
Bueno, això és complicat. Per què? Perquè el preu de la potència, per exemple, consta de dos conceptes, un que són els preus d'accés i altre que són els càrrecs del sistema. Això són lleis normatives que canvien cada any.
Ah.
És a dir, és complex, però bueno, es pot saber, però és complicat de saber. Però bueno, podeu fer la prova, a l'estudi, si agafeu una factura teva, per exemple, i l'altra d'un altre company, i si teniu el mateix, no tindreu el mateix preu de la potència contractada.
Segurament no, vale. Segurament no. El que passa és que si veig que paga menys que jo, ja... Ja m'ha fotut
tot
de matí. Clar, aquí és el problema. Quan una comercialitzadora modifica les condicions d'un contracte, quins drets té realment el consumidor? I si ho poden fer, si poden modificar aquestes condicions d'un contracte?
A veure, no ho poden fer. Això és una infracció, vale, de la llei del sector elèctric o de la llei del sector gasístic. El que passa és que com ningú reclama o no reclama o no demana sancions en aquest cas, doncs estan una mica al lliure albedriu del que puguin fer. Jo sempre recomano que sempre que tinguin un dubte en quant a la factura elèctrica que s'apropin a la OMIC, sí, o amb algun expert que les puguin assessorar. Que no siguin perucs, que vagin, que preguntin i es poden estalviar molts calés a l'any.
Vosaltres heu detectat casos d'empreses que presumptament operaven com a comercialitzadores sense complir tots els requisits legals?
Sí, ara mateix estem en un projecte amb un DPG legal, amb Ignacio González, que és l'advocat que hi treballem. Una comunitat de propietaris de Madrid, de Valdemoro, vale? que estaven sota el paraigües de l'assessorament energètic d'una empresa que era comercialitzadora elèctrica. Doncs l'Ignacio es va posar en contacte amb mi per mirar el cas, perquè tenien un contradictori amb deutes i de més, i bueno, ens vam demanar un informe pericial. Mm-hmm. Quan vam començar a revisar les factures, ens van adonar que hi havia coses rares. Faltava informació, no estaven els impostos dels hidrocarburs o no hi havia normatives que havien de ser-hi. I bueno, vam començar a investigar i em va donar per mirar el Miteco o la CNMC a veure si aquesta empresa estava registrada. I ens vam adonar que no. I estaven operant, estaven refacturant la factura del comercialitzador i li estaven refacturant amb el client o augmentant els preus.
Sí, I una vegada que això se pot demostrar, judicialment, què pot passar? Si se demostra que hi ha hagut pràctiques abusives, és fàcil per un consumidor reclamar o recuperar imports cobrats inadequadament?
Sí, és molt fàcil. És més fàcil del que la gent es pensa. Mm. De fet, nosaltres li reclamem pràcticament a diari, fem reclamacions. Som una empresa que estem adherits al canal d'empresa de la Generalitat de Catalunya, per exemple, i tots els dies fem reclamacions d'aquest tipus de conceptes. Hi ha empreses grans que no s'avenen, però les comercialitzadores petites entenen millor quina és la problemàtica de que nosaltres demanem sancions a l'ent com la CNMC o Agua Consum i acaben de retornar aquestes quantitats. Sí, sí, és molt més fàcil del que la gent es pensa.
Comentaves que és important que la gent no tingui por, no? Que no sigui poruga, que pugui reclamar els seus drets.
Sí.
Quin diries que és el perfil? I si hi ha un perfil de consumidor més vulnerable davant d'aquestes pràctiques?
Bueno, evidentment el particular. El particular a la factura, per exemple, en temes de potència, li poden facturar 2-3 euros al mes de més. Clar, a final d'any, que són 50 euros, 60 euros, ja, la gent no reclama aquestes quantitats. Jo cada 5 anys reclamo les factures elèctriques de casa meva i de gas de casa meva i m'ho retornen. Ah. Jo sempre busco el preu més barat de l'energia. L'altre ja ho reclamaré, perquè pràcticament és pràcticament impossible, però és molt difícil trobar una comercialitzadora que et facturi bé. I ja n'hi ha, i existeixen, però són molt poques.
I una recomanació, si mos telefonen suposadament des d'una companyia elèctrica per com us canviem, perquè això passa molt, sobretot a les 3 de sola baixa, quan un intenta fer una migdiada. Però clar, en aquests casos, com ho poden detectar i què haurien de fer?
Jo el que sempre recomano és que mai ho contractin directament per telèfon, perquè no saps qui està a l'altra línia, i que si li han de passar una proposta, que ho facin directament per correu electrònic, que li envien una proposta amb les dades de l'empresa, qui és l'empresa, els preus de la potència, el preu de l'energia, que estigui tot. I amb això hi ha cap problema. Pots anar a l'OMIC i comentar-li, escolta, m'han fet aquesta proposta, o anar directament a la web de la CNMC, que també tenen un buscador de tarifes.
Darrera pregunta, quin canvi legal o regulador considerau imprescindible per evitar possibles abusos en el futur?
Jo crec que s'ha de sancionar més, encara. I s'ha de posar el govern més fer la fil d'agulla amb això, perquè no és una cosa que sigui un casos aïllats, sinó i d'alguna o altra comercialitzadora. Hi ha moltes. Moltes, i nosaltres reclamem contínuament, de molts casos. No arribarem mai a cobrir-ho tot, però s'ha de fer una mica més de... No sé. És un tema que la gent també li treu una mica de polleguera, perquè quan li parles... Nosaltres ens passa, quan anem a una gestoria o a un gremi a oferir els nostres serveis o el que sigui, sempre hem de dir per davant... Nosaltres no som comercialitzadors d'energia elèctrica, ni som comercials. Fem aquest treball, som pèrits, som experts, som assessors, ¿vale? Però perquè la gent està farta d'aquestes històries.
I doncs sí, és un tema que molesta molta gent i que preocupa, però moltes vegades no protestam com l'hauríem de fer. La vostra recomanació és que la gent ho faci, que si tenen dubtes sobre possibles abusos en factures energètiques, que se'n vagin a una empresa com la vostra, i si no la vostra, sí, és una altra, però volíem posar en valor que hi ha empreses que vos dedicau però sí, a lluitar contra aquests abusos i moltes vegades aquests fraus. Jaume Romero, de CEO de Roetso, amics Gabinet Pericial, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida i per aclarir un tema que ja sabeu, vosaltres feis clic-clic, no vos donau compte, però cada mes mos cobren i hem de saber exactament per què mos cobren. Moltes gràcies, Jaume.
I estic a la vostra disposició quan necessiteu algun altre dubte d'aquest àmbit. Compteu amb nosaltres.
Extraordinari. Gràcies. Gràcies, Jaume.
A vosaltres. Adéu, siau, adéu.
Me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer. Abro las cortinas. Es un nuevo día y me siento bien. Como si todo empezara otra vez. Me siento madre, soy un hombre feliz, ahora creo que sé por dónde quiero ir, el camino más corto, el secreto de mi
vivir. Ahora lo comprendo todo, ahora sí que sí. Es un nuevo día que me da la vida y me siento bien.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
La plaça del Tub es converteix avui de matí en el punt de trobada de totes les persones que vos agradin el col·leccionisme. Sí, perquè avui és la gran fira del col·leccionisme Ciutat de Palma. Des de les 10, des de matí, d'aquí res, 20 minutets, fins a les 8 de sola baixa, amb entrada gratuïta, bona nau a la plaça del Tub i d'allà trobareu figures i juguetes de col·lecció, videojocs, pokémons, còmics, vinils. Si sou col·leccionistes, avui és el vostre dia. Isidoro Iglesias, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, Juanmi, ¿cómo estamos? Pues aquí ya dando los últimos toques y ya lo tenemos todo preparado.
A veure, tu ets col·leccionista i també col·labores. Explica'm, posa-mos ulls al que està passant a la plaça del Tub en aquest moment. Què hi veus?
Pues,
¿qué?
Pues desde las 8 estamos montando el grupo de multicoleccionismo de las Islas Baleares y estamos casi unos 50 puestos. A las 10 se inaugura. Esperemos que sobre las 11 venga el alcalde y las autoridades ya a dar la inauguración definitiva. Y bueno, y a estas horas ya hay bastante público y bueno, y la gente pues parece que se lo está pasando bien. El tiempo por ahora parece que acompaña. De todas maneras, estamos bajo carpas y con plásticos y todo preparado, o sea que, a no ser que venga un diluvio, pues estamos aquí dispuestos a recibir a la gente que venga a visitarnos.
Vendrà gent de la teva edat, vendrà gent molt jove, una mica supos que hi haurà aquesta diferència entre els col·leccionistes de tota la vida, segells, monedes, peces curioses, càmeres vintage, i després tot això que hi ha ara, no?, de manga, d'anime, Pokémon... Bueno, Pokémon ja no és tan actual, és més de la meva època, pràcticament, o posterior, però la gent, què col·lecciona actualment, Isidoro?
Pues la gente pues se divide, los que ya tenemos una edad, pues es lo típico, postales, libro antiguo, cartelería, programas de cine, filatelia, numismática, un poco juguete antiguo, y luego pues ya lo que digamos la gente un poco más ya más moderna, pues eso, los Funkos, Playmobil, todas las figuras estas de acción, manga, y la verdad es de que pues ahora mismo yo desde mi puesto estoy viendo un montón de gente joven ya que están más bien mirando estos puestos, pero bueno, deseamos de que visiten todo y que también nos conozca un poco de lo que es el coleccionismo antiguo.
Isidoro, una darrera pregunta, perquè sé que estàs liadíssim en aquests moments. Per què és tan important tenir una fira del col·leccionisme tenint en compte que és la primera edició?
Sí, mira, pues normalmente ya las ferias, ferias o mercadillos ya un poco especializados están de capa caída, digamos. Ya es mucho follo en montarlo, ya las personas somos mayores y sobre todo Internet es el que está comiendo el terreno, porque es mucho más fácil desde tu casa hacer un clip y comprarlo y que te lo traigan. Claro. Y lo que queremos es hacer un poco lo que hay en las grandes ciudades, el tema de Madrid y Barcelona, y crear aquí al menos dos eventos anuales.
Isidoro Iglesias, que vagi bé la jornada. ¿Tu estaràs tot el dia o només estaràs unes hores
aquest matí? Sí, ja te digo, teòricament, bueno, és hasta las 8, y si Dios quiere que no haya alguna alerta de agua o todo eso, pues estaremos aquí, exactamente.
Idò, a disfrutar, a gaudir del dia. Gràcies, Isidoro.
Muy bien, gracias a ti, Juanmi. Hasta luego, que tengas buen día a todos. Hasta luego.
Idò, sí, ella és una de les persones encarregades de tot això i la veritat és que és una cosa que la Gran Fira del Col·leccionisme Ciutat de Palma és una cosa que pot agradar a tothom i esperem que quedi arrelada i que cada any se pugui fer, no? Més enllà d'entrar a internet i comprar coses, idò, aneu allà i podeu mirar, vos podeu passejar i està molt bé i és divertit. Vinga, va, que ara arriba David Arraez.
La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
El tema d'avui és com generar confiança, perquè parlar més fort no et fa més creïble. Jo he baixat una mica la veu ara, perquè parlar més fort no me fa més creïble. Com un tantra. Idò, sí, s'ha de transmetre seguretat, però no per això s'ha de cridar.
Exacto, ese es uno de los... Buenos días.
Buen
ese
día.
Es uno de los mantras que deberíamos tener, porque hay personas a las que creemos de buenas a primeras. Y por eso esta semana quiero hablar de cómo generar confianza cuando hablamos, porque todos conocemos a esa persona que transmite confianza cuando habla, que la escuchas y que no siempre es la más brillante ni la que más habla, pero que cada vez que dice una palabra, enseguida dices, wow, confío en esta persona. Simplemente es ver cómo comunica y tú piensas, vale, te creo. El problema a menudo no es lo que decimos, sino cómo se recibe. Porque tú puedes tener una gran idea, pero si no generamos esa confianza, lo que ocurre es que el mensaje pierde fuerza. Y es por ello, Juanmi, que hoy te voy a decir tres cosas que hacen que la gente confíe en ti cuando hablas.
Venga, voy que confío en yo.
Porque la confianza no depende de lo que estás diciendo siempre, sino de varios factores que percibimos casi sin darnos cuenta. El primero, la coherencia. Que lo que dices encaje con cómo lo dices. Cuando alguien dice estar tranquilo, pero habla acelerado y tenso, pues algo chirrían.
Sí.
No confías. Lo segundo, la claridad. Las personas que generan confianza suelen explicarse de forma sencilla. No tienes que complicar las cosas para parecer inteligente. Claro y conciso. Y el tercero, la calma. La calma transmite control, y el control transmite seguridad, y la seguridad transmite confianza.
Tu m'ho dones molta calma.
Efectivament.
Perquè comencem el programa i entrevista un, i entrevistes altre, i després passes pena perquè ven David, i després vendran a Teresa Ramos amb teràpia de parella, i passes pena de que tot és passar pena. I quan passam pena, mos passa això. O mos acceleram, o cridam, aixecam sa veu, o li donam massa voltes a un tema.
Correcto. Muy correcto. La confianza no la transmite quien más habla. La transmite quien parece más claro y más coherente. Y hay cuatro cosas que rompen la confianza de quien nos escucha en cuestión de segundos. Uno, intentar parecer perfecto. Cuando alguien quiere parecer impecable, lo que suele es generar distancia, rechazo de la persona que tiene delante. Sobreexplicarlo todo. Dar demasiadas explicaciones transmite inseguridad, porque parece que la otra persona no sabe lo que nos quiere decir. Cambiar el discurso según quien tienes delante. Esto se detecta rápidamente. Esa incoherencia de que un mensaje cambia en función de quién te está escuchando, eso transmite mucha inseguridad. Y luego, fingir una seguridad exagerada, porque hay una enorme diferencia entre ser seguridad o tener seguridad y ser un personaje. Que esto ocurre también a menudo, de eso que escuchas a una persona y dices, algo chirría, sí. Algo chirría. La falsa seguridad genera admiración durante 5 minutos... pero después lo que va a generar es desconfianza. Así que si quieres generar más confianza cuando hablas, atento que te voy a dar unos trucos.
Venga.
Lo primero, habla más despacio. La velocidad excesiva transmite nervios. Dos, simplifica el mensaje porque la claridad genera credibilidad. Tres, reconoce cuando no sabes algo. Decir no lo sé, bien dicho, genera más confianza que inventar. Y algo muy importante, quizás lo puedas saber mañana. Por lo tanto, no enredes intentando buscar una respuesta a algo que no conoces y quizás decir un simple mañana te doy la respuesta lo arregla todo. Mantén la coherencia. Tu tono, tus palabras, tu actitud tienen que ir en la misma dirección del mensaje que estás transmitiendo. Y luego, el quinto punto fundamental, escuchar de verdad, porque la confianza no se construye solo hablando, se construye también escuchando, eso que tantas veces hemos dicho, la escucha activa. La confianza, al final, no es una cosa que nos ganemos por sí, porque ya está, porque somos guays o porque somos magníficos, sino que a través de una comunicación coherente vamos a conseguir ganarnos esa confianza. No aparece cuando intentas impresionar, sino que aparece cuando eres auténtico.
I ser autèntic també és equivocar-nos, i equivocar-nos no vol dir fer la cosa malament, sinó si tens dubte, demanar, fer una aturada, no?, en un moment donat i dir, això com se deia, i després continues, perquè això te dona normalitat també a tu.
Exacto. Todos nos equivocamos, evidentemente. Todos no podemos, nadie puede saberlo todo. Es mejor reconocer las cosas que no estar dando vueltas ahí como si supieras todo y no sabes nada. Y esto nos lleva a un tema que es interesante, que es la paradoja de la confianza, porque curiosamente las personas que más confianza generan no suelen estar obsesionadas con parecer perfectas y con saberlo todo. Están más centradas en ser claras, en ser útiles, en ser coherentes. Y eso relaja mucho la comunicación, sobre todo cuando se está negociando. Hay que pensar que la confianza no se impone, se transmite. Y se transmite en esos pequeños detalles que hemos comentado, el tono, la calma, la claridad, la coherencia, porque al final comunicar bien no es parecer perfecto, es hacer que el otro sienta que puede creer en eso que estamos diciendo.
Jo crec que amb allò que estàs dient, o sigui, que això ja me crea confiança. Fixa't, quan estàs tu aquí, i na Teresa Ramos, que també el tenim res, a un metro, però ara ja no diu, no piula, me dona tranquil·litat, perquè és un moment per escoltar, per aprendre. Està molt bé. Està molt bé, David.
Como digo todas las semanas, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
David Arraez, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals. El pròxim esdeveniment, presentació, on serà?
Pues en Manacor y luego en Menorca.
Molt bé.
Así que ahí nos vamos.
Quin dia?
Pues Manacor el 27 y Menorca todavía por cerrar la primera semana de junio.
D'acord. El podeu seguir per xarxes, no? David Arraez.
Sí, usuari Arraez.
Usuari Arraez, el seguiu i així sabeu tot el que fa. David Arraez, ha estat un plaer, com sempre, aquesta pindoleta de tranquil·litat i de reflexió i, sobretot, de bona comunicació.
Hasta la setmana que viene.
Gràcies.
Chao, chao.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
La gran vida. Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Idò, sí, teníem a Teresa Ramos i ara ja la volem saludar. Ella és sexòloga, humanista i educadora social. Molt bon dia, Teresa.
Què tal? Muy buenos días.
Tenim 6 minutets per parlar d'un tema superinteressant com totes que mos dus cada setmana. Avui de què parlam?
Pues hoy vamos a hablar del petting y el autoplacer, porque el 7 de mayo es el Día Internacional del Autoplacer, que lo vamos a llamar de esta manera, en este horario que tenemos, y durante todo el mes de mayo pues es un espacio que se dedica a esta práctica.
A la revuelta en parlen molt, no?, de petting.
Pues
todos los días están en pending por hoy.
Pues efectivamente, tienen una polémica pregunta que hacen, sí, a las personas que entrevistan, ¿no? Que tienes que contestar un punto, sería el coito, 0,6 el petting y 0,5 la masturbación. pero está bien que le den una mayor puntuación, me gusta que le den una mayor puntuación que al autoplacer. El petting es muy conocido por aquello que se llamaba en los 80 por hacerlo con ropa. Y sigue siendo desconocida esta práctica. La verdad que cuando voy a los institutos a dar las charlas de educación afectivo-sexual, a pesar de que la revuelta lo pone, me refiero a este tipo de programa porque da mucha visibilidad a temas de educación sexual, ¿no? Pues hay gente que todavía tiene esa idea, ¿no? Pero no es cierto que sea hacerlo con ropa. De hecho, también se puede practicar sin ropa. El petting puede ser una herramienta súper positiva para las personas porque pone el foco en el placer, en la comunicación y en la conexión. Y es una práctica íntima, basada en los besos, en las caricias, en la estimulación corporal y esta es la clave, sin ningún tipo de coito, ni con las partes íntimas, ni con ningún tipo de elemento. ¿De acuerdo? Aquí cada cual que ponga su imaginación. Es decir, el petting es muy parecida al autoplacer, pero en ningún momento puede haber ningún tipo de introducción de nada en ninguna parte nuestra, ¿vale? Mm-hmm. Pero que incluye los besos, los abrazos, los masajes, el autoerotismo mutuo, las caricias íntimas, los juegos sensoriales, el cuerpo con cuerpo, la exploración erótica. Y la idea principal del petting es disfrutar del placer y la intimidad, sin la impresión de ahora vendrá lo bueno, porque ya en sí lo bueno ya es el petting, no son los entrantes de nada, y además a quien no le gusta comer de picada, ¿no? Pues también puede ser como un plato único y ha de ser un plato único, ¿no? Mm-hmm. Está considerado como un arte menor, ¿no? Como si desmereciera otras prácticas y ni mucho menos. En la relación que tiene con otras técnicas de autoplacer, la verdad que ayuda muchísimo a las parejas porque descubren a verse, a tocarse, a guiar al otro, ¿no? Importantísimo, porque tenemos la idea de que eso ya surgirá y ya sabemos lo que nos gusta. Y la comunicación de lo que no nos gusta y nos gusta es importantísimo, y cuando estamos en conexión con la pareja, con esta práctica, después habrá muchísima comunicación en la parte íntima, ¿no? Además, se puede compaginar con el autoerotismo, por ejemplo, como una experiencia compartida y hasta divertida, que en algunas ocasiones nos olvidamos de reírnos y de disfrutar de las relaciones, ¿no? Como somos muy serios, muy de postureo, ¿no? De vamos a lo que vamos y perdemos mucho la parte de la risa, ¿no? En terapia de pareja utilizamos mucho esta, al menos yo lo utilizo mucho esta parte, porque ayuda a las parejas a que se redescubran su deseo, ¿no? Sobre todo por esa obsesión de que todo salga perfecto, como toca, como se supone. Y además reconecta mucho con nuestro cuerpo, ¿no? Para algunas veces que el cuerpo está desconectado, sobre todo por visionados de mayor de 18 años, ¿no? Mm. Entonces esta parte pues nos ayuda a equilibrarnos y que todo nuestro cuerpo tiene muchísimos centímetros cúbicos para descobrir.
Que a vegades mires una pel·lícula i en comptes de pensar quan t'acabi la pel·lícula tindrem intimitat, i no, te poses a fer un massatget en el cap, a la teva parella, durant una estoneta, i això te dona també un plaer i una sensació de seguretat dins la pròpia parella que te crea un ambient propici, no?
Efectivamente, toda esa parte de contacto está muy bien, porque son esos pequeños gestos, ¿no? Sí. Que hablamos en muchas ocasiones, pero aquí habría una parte ya de connotación erótica. ¿De acuerdo? Es decir, ya no es solo el masaje en sí de estoy contigo y nos miramos y tenemos este espacio, sino que aquí va una parte más allá. Otro de los beneficios que tiene es que mejora la comunicación, como hemos dicho antes, ¿no? Y la comunicación, y cuando estamos a gusto en pareja, hace que el día a día pues sea mucho mejor. Reduce la presión sexual, ¿no? Que esa expectativa de tener que cumplir, aumenta mucho la intimidad, como decías ahora, la conexión, la relajación, aumenta la oxitocina, ¿no? Y a veces una sensación de caricias, como decías, consciente, pues une más que una relación rígida y automática, ¿no? Y es ideal para diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, después de tener un hijo, un posparto y demás, o en épocas de estrés, o durante los cambios hormonales, o en la menopausia, o en la andropausia. La verdad que en estas etapas, ¿no? Cuando se haya ansiedad o por ejemplo, para salir de la rutina, la verdad que esta práctica es ideal, creando un espacio sin prisas, explorándonos, hablar sin vergüenza, con risas, con cosas que nos haga sentir bien o que nos estimule el cerebro. algunas ideas, pues por ejemplo, una noche sin móvil, ¿no? Para estar ese espacio o sin prisas, hacerlo con ropa. Porque también en algunas ocasiones, a lo mejor después de un cambio físico, sea el que sea, pues nos da vergüenza ponernos desnudos o desnudas delante de la pareja. Y si lo hacemos con ropa, nos alivia esa parte, ¿no? Y nos quitamos la presión de otro tipo de prácticas, ¿no? Y estimulamos muchísimo el cerebro.
Idò, Teresa Ramos, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, una setmana més. El petting ben duit sempre és un plaer i una necessitat en les relacions, que no sempre heu d'anar a lo que nau. O sigui que això se resumeix en crear un bon ambient. Teresa Ramos, moltes gràcies per estar amb nosaltres una
vegada
més.
Moltíssimes gràcies. Hasta la setmana que viene.
Fins la setmana que ve. Gràcies per aquest caramels que mos duc. Vosaltres no el sabeu, si tenim aquí damunt la taula, que sempre el tenim aquí per endolçar el moment.
Per supuesto.
Vinga, nosaltres tornem quan siguin les 10:04. Ara vos deixam amb els butlletins horaris.